Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC+1, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
La masturbació masculina és una pràctica sexual que es dona per feta, per suposada, per normal i per habitual. Els homes a Espanya es masturben 203 cops l'any, mentre que les dones ho fan 68 cops.
És cert que les persones amb genitals masculins es comencen a masturbar abans? Quins dubtes tenen sobre la masturbació? En parlen obertament o és un mite? I quin tipus de pornografia o de joguines sexuals fan servir per masturbar-se?
Creo que empecé a masturbarme con 16 años, así, cuando yo podía escaparme alguna noche a ver Canal Plus.
Estava a cinquè de primària i uns amics em van explicar que era això i un dia em vaig espantar molt perquè, bueno, vaig ejacular.
Jo vaig començar a masturbar-me sobre els 13 anys. Jo ja de petit notava, pues, que havia una cosa que a vegades s'animava i, bueno, és un impuls que et dona.
Va entrar al porno. Jo recordo una edat, 15-16, que jo crec que estava enganxat.
Es posaven pel·lícules pornogràfiques i bueno, i ens masturbaven.
I ja fa 5 o 6 anys que he descobert noves maneres de fer-ho. M'han aportat molt plaer i aprendre a gaudir molt.
Tampoc és una cosa que em faci falta perquè sexe puc tenir.
Amb el tantra, pues, he descobert una altra forma de tenir plaer a mi mateix.
Un punt que va marcar una mica va ser utilitzar un element vibrador. Igual que fan les dones amb el clítoris, doncs fer-ho amb el gland.
Utilizo pornografia. Cada vez me genera más rechazo cuando tiene que ver con violaciones o agresiones.
Normalment miro vídeos no pornogràfics, més aviat eròtics, i hi ha dies que no sé si és només perquè anímicament estàs millor, a la que passa una mica d'aire, pum, vas calent que no vegis.
Avui parlem de masturbació masculina amb Ignasi Puig Rodes, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella. Ignasi, benvingut a la revolució sexual.
Moltes gràcies.
Al capítol anterior vam parlar de masturbació femenina i la sexòloga Montse Iserte ens va explicar, per exemple, que hi ha dones que no es masturben o que tenen molts dubtes sobre el seu propi cos. En el cas dels homes és diferent o també encara et trobes dubtes a consulta?
Dubtes sempre n'hi han. Ara bé, els dubtes dels homes respecte a la masturbació és molt diferent. Primera, perquè la forma dels genitals, al ser diferent, fa que un penis per molts homes sigui bastant més accessible que no pas una vulva o una vagina. Per tant, es coneixen bastant millor la seva anatomia, però igualment sí que tenen dubtes respecte, per exemple, al volum de masturbació, que és l'adequat.
El volum de masturbació, és a dir, la quantitat de vegades que és normal masturbar-se?
Sí, és un dels dubtes que certes persones em plantegen. O, per exemple, l'ús de la pornografia durant la masturbació. Una por que poden presentar certes persones de ostres, com que sóc una persona que m'he masturbat moltíssim o que utilitzo moltíssim la pornografia a l'hora de masturbar-me, tinc la creença o tinc la sensació que quan tinc relacions sexuals amb una altra persona, aleshores no puc desenvolupar tota la potència que jo crec que podria, degut a que m'he desgastat, dient-ho d'una manera una miqueta a lo bruto, amb tanta masturbació o amb el tema de que tingui aquest ideari centrat en el que surten les pel·lícules pornos.
I quina és la resposta davant d'aquest dubte? Tant davant d'aquest dubte com davant del dubte de quina és la quantitat de vegades que et masturbes que és habitual?
A veure, com sempre en la psicologia la resposta més habitual és depèn. Clar, aleshores jo aquí li pregunto a una persona que explica més, és a dir, de quantes vegades estem parlant. Estàs referint tantes vegades a la setmana? M'estàs referint que ho estàs fent 7 vegades al dia? Clar, jo aleshores un dels criteris que els hi poso perquè sigui la mateixa persona la qui decideixi si ho veu adequat o no ho veu adequat és, per exemple, quina és la quantitat del temps que està destinant al llarg de la setmana a la masturbació. I si una persona veu que aquesta quantitat de temps l'està impedint de fer altres coses que potser li serien més gratificants, aleshores li dic, home, has començat a plantejar si és un problema. O si a nivell físic això li està començant a deixar algun tipus de seqüela. Una persona digués, ostres, és que em masturbo tant que al final acabo tenint dolor testicular o dolor en el penis. Llavors els diria, sí, aquí tenim un petit problema.
I quina és la causa d'aquest excés de masturbació? És a dir, hi ha alguna cosa a veure amb que com més em masturbes, més ganes tens de masturbar-te?
La veritat és que el que més freqüent em trobo és que la masturbació masculina, en molts casos, és una situació de procrastinació. És a dir, hauria de fer certes coses en la meva vida que no tinc ganes de fer, és a dir, em fa por fer-les, em fa por encarar-les, necessito refugiar-me en alguna cosa i la masturbació és un plaer immediat. Aleshores, inverteixen temps en masturbació i és un temps que no estan invertint en altres coses com podria ser encarar altres temes que serien més urgents.
I això t'ho trobes en masculina i no en femenina?
M'ho trobo molt més en masculina que no pas en femenina, sí.
Uh-huh. Algun cop t'has trobat algun pacient que mai s'hagi masturbat?
No, jo no m'he trobat cap cas. Sí que un cas curiós que continua apareixent de tant en tant és aquella persona que a partir del moment en què està en parella deixa de masturbar-se, uh-huh, perquè el seu codi moral li diu que no és correcte que tingui una descàrrega sexual onanística si està en parella. El que es descobreix és que aquesta decisió de no masturbar-se mentre està en parella ve deguda a un dels mites de l'amor romàntic de si em masturbo mentre estic en parella significa que en veritat la sexualitat de la meva parella no m'està cobrint, per tant això significa que no m'estimo prou a la meva parella.
Trobes diferències segons l'edat del pacient?
Sí que m'he trobat que les persones de més grans, de 50 anys que m'han vingut a la consulta, el tema de l'estoma de masturbació molt infreqüentment es menciona, i en quant als joves sí que ho veuen com una cosa molt més integrada al dia a dia, de sí, ho faig i no li dono cap mena d'importància. I sí que en aquests casos una de les coses que també estic veient és el pes de la pornografia degut a d'aquesta falta d'educació sexual que tenim a casa nostra, que fa que aleshores vegin la pornografia com el gran mirall a l'hora d'educar-se a nivell de sexualitat.
Com ho veus traslladat a les consultes, la influència del porno a la masturbació?
Per exemple, una de les situacions que més em trobo és de, com que sempre m'estic masturbant en pornografia, arriba un punt que aquests estímuls visuals que m'arriben m'estan avorrint perquè ja els he vist una vegada i una altra i una altra i una altra i una altra, i aleshores aquest avorriment fa que allò deixi de ser excitant. Com que allò deixa de ser excitant, cada cop han de buscar materials més diferents i acaben masturbant-se amb certs tipus de pornografia que dius, inicialment això no m'agradava, després m'ho paro pensant fred i continuo pensant de per què m'està agradant masturbar-me això, però no és una qüestió que es masturbin amb cert tipus concrets de pornografia que sigui més minoritària perquè realment els agradi allò, sinó ho fan perquè han consumit tant que s'han cansat d'aquest producte més estàndard, més normatiu. Clar, llavors hi ha certes persones que, per exemple, comencen, per exemple, acabo passant a la pornografia amateur, després passo a pornografia amb gent més gran, després passo a cert tipus de pràctiques sexuals concretes, ja pugui anar cap al BDSM o cap on fos. Clar, aquestes persones això els hi fa una miqueta de xoc respecte al que realment m'està agradant això, i llavors es qüestiona moltíssim la seva identitat sexual, que és un punt que és molt interessant després de treballar en consulta perquè permet poder, en certs casos, obrir mires a dir, bueno, pues, ampliem potser aquesta sexualitat si creus que això podria ser agradable o no.
Passem al capítol de les recomanacions, és a dir, dels consells pràctics. Tu què recomanes a l'hora d'explorar noves maneres o d'aprendre a masturbar algú?
Jo la primera és no tenir por. Moltes vegades, quan una persona va a fer un acte, va de cara a barraca, no? De m'agrada això, per tant, si jo ja sé que funciona d'aquesta manera, per què m'he de perdre el temps fent altres maneres? Si jo no tinc por a perdre el temps, em puc recrear a tenir una estona de tranquil·litat, sobretot. És a dir, ja que estem parlant d'una cosa que sigui plaent, no tenir pressa, amb tranquil·litat, començo, m'exploro, vaig tocant, no? El fet de tancar els ulls, de relaxar-se i de sentir quines són tots els estímuls que t'està enviant el teu cos. És a dir, ostres, m'estic tocant aquí, això m'està resultant en aquest tipus d'estimulació, o estic trobant plaent, més plaent, menys plaent, és agradable, és desagradable, i en base a ser molt conscient del que és el que s'està sentint, mica en mica aquesta exploració que porti a anar dissenyant diferents formes de poder aconseguir plaer sexual. El que sí que els dic a la gent és si sempre siguem atents a la salut. La masturbació pot semblar una activitat molt innocua, però depèn de com es passi, pot ser una miqueta perillosa. El fet de fer servir, per exemple, com que ja m'he cansat de la mà, començo a fer servir objectes per masturbar-me. Perfecte, hi ha moltes joguines sexuals que serveixen per la masturbació, però hi ha objectes casolans que no estan pensats per la masturbació. I si es fa servir com a tal, és possible que això a la llarga et pugui comportar algun tipus de problema.
Però quins casos t'has trobat?
Més que en aquest cas, un cas que a mi m'hagi vingut a la consulta, i potser com ho expliqui sona més a mita o llegenda urbana, aquesta me'l va explicar una persona que treballava a urgències a un hospital de Barcelona, que una vegada se'ls va presentar un noi que s'havia estat masturbant amb un meló. Una de les dinàmiques que es deia així dins d'aquests mites de la masturbació, no? De que si agafes un meló, el poses al microones, el poses al forn, s'escalfa una miqueta, li fas un forat a l'hora de penetrar-lo, la carn del meló, per dir-ho d'una manera calenta, doncs simulava una vulva o una vagina. Què va passar? Pues que aquest noi ho va fer sense preservatiu. Però qual cosa se li va ficar una de les llavors del meló a dins de la uretra. Evidentment, un meló no està pensat per ser masturbat. I una uretra no està pensada perquè dintre hi hagi una llavor de meló. Però qual cosa, allò era una font d'infecció bastant bèstia. I va necessitar, doncs, una intervenció d'urgència.
Perquè no hi hagi accidents com aquests, millor fer servir sempre joguines. Quines recomanaries per a la masturbació masculina?
El primer que molta gent no considera com a joguina és el lubricant. I una falta de lubricació sempre pot ser perillosa. En el cas de sexe entre dues persones, més. A part del lubricant, el que sí que hi ha són el que es coneixen com les vagines en llauna. És a dir, aquesta mena d'aparell cilíndric en el qual hi ha una cavitat interior, tipus silicona, amb unes estries en les quals el masturbar a dins d'aquesta vagina en llauna, doncs això també genera un plaer. Una versió més simple d'aquest objecte és un ou de silicona amb una cavitat a dintre. És terriblement elàstic. Aleshores, aquest ou fa la mateixa funció que una vagina amb llauna, a la diferència que ocupa molt menys. Té molta menys estructura, però qual cosa al final el que li acaba fent l'estructura és la mà quan tu l'agafes. És tan elàstic que un cop es posa sobre el penis d'un noi, aquest ou pot arribar a cobrir completament el penis d'aquesta persona. I aleshores pot aprofitar per masturbar-se amb la mà, que aquest ou estigui entremig de la seva mà i el seu penis, fent que aleshores les estries interiors d'aquest ou fan que l'estimulació sigui molt diferent a fer-ho només amb la mà. I que consti que estem parlant de la masturbació masculina pensant només en el sexe amb el penis, però també la masturbació masculina pot anar cap envers l'anus. Si te pares a pensar, si la gent es centra únicament, exclusivament en el glande o en el cos del penis, s'està deixant tots els angonals, tot l'escrot, tot l'anus i també el rafa o el pirineu, que és aquesta línia entre les cuixes ens uneix des de la base dels testicles fins a l'anus, que també és una zona que és bastant estimulable.
Això és el que t'anàvem a preguntar. És potser el tabú més important de la masturbació masculina, el fet de l'estimulació anal?
Sí, és un dels més importants. Altre cop el tema de la masculinitat, no? Que sembla que cert tipus de pràctica sexual que jo dugui a terme pot afectar a la meva autoimatge. Sembla que si jo com a home practico sexe anal, aleshores pugui ser menys que altres homes. O el fet de reconèixer que experimento plaer gràcies al sexe anal, això significa que t'agrada tenir sexe amb altres homes, que dius, no, una cosa no té res a veure amb l'altra. O sigui, una pràctica no crea orientació, o no té per què crear orientació. Però com que segueix havent-hi aquest tabú, fa que molta gent no s'atreveixi a explorar amb el seu anus quan els plaers que es poden obtenir poden ser molt grans.
I si mai s'ha fet aquesta estimulació anal, com recomanes començar?
Amb molta cautela. Primer de tenir en compte que l'anus a nivell biològic no es va ser creat pensant en que seria penetrat. Per la qual cosa, la musculatura de l'anus és una musculatura que està pensada per estar sempre tensa per evitar aquestes fugues de femta. Per la qual cosa, si es comença a fer una estimulació, aquesta musculatura, si està dura i no s'ha relaxat, sí que pot acabar causant petites lesions o distensions musculars. A partir del moment en què aquesta musculatura està més relaxada, aleshores comenceu a fer la penetració i, sobretot, ara més que mai, el fet de fer servir lubricants.
I, a més, el sexe anal permet estimular el que és el punt G dels homes, també anomenat punt P. Com el podem estimular?
Aquí amb una miqueta de perícia, anem introduint el dit i anem mirant d'inclinar-lo en diferents graus i en diferents direccions. I a veure l'altra persona, que és el que està rebent aquest dit a l'anus, que digui, vale, com m'estic sentint? M'agrada més aquí? Sento més intensament? Sento menys? Fins que aleshores diguis, vale, doncs aquesta és la introducció que en aquesta persona en concret, amb aquesta inclinació en concret, em permet trobar el seu punt P. I que consti, no totes les homes poden tenir una bona estimulació d'aquest punt. Per tant, si algun home ho intenta i veu que allò no li està resultant aquest tipus d'estimulació increïblement meravellosa que li deien que tindria, veu que no la té, que no es preocupi, que no cregui que és menys que una altra persona. Cada cosa és diferent. Hi ha coses que permeten i altres coses que no.
I si hi ha alguna disfunció, per exemple, un home que tingui disfunció erèctil, la masturbació pot ajudar a solucionar el problema? Quin paper juga la masturbació en un cas així?
Dins del tractament en consulta en sexologia de la disfunció erèctil, la masturbació és un dels exercicis, un tipus de masturbació pautada que s'utilitzen ja des dels anys 70, des que Ellen Singer Kaplan va establir uns protocols. Es continua utilitzant aquests mateixos, amb algunes modificacions, i, per exemple, una de les coses que es fan és, a l'hora de veure que aquesta persona està perdent l'erecció, mirar que aquesta persona es pugui masturbar, un cop es masturba i aconsegueix tenir una erecció, se li demana aleshores que pari en sec, que perdi aquesta erecció, un cop ha perdut aquesta erecció, que torni a masturbar-se per tornar-la a guanyar. Es pot fer perquè aquesta persona es doni compte de que, tot i que el seu cos perd l'erecció, amb un bon tipus d'estimulació, és capaç de tornar a guanyar aquesta erecció. I això genera molta confiança a la persona. Hi haurien altres exercicis, però aquest seria un dels que fa servir la masturbació dins de la teràpia sexològica, tant per la disfunció erèctil com per l'ejaculació precoç.
Hi ha alguns mites i certeses sobre la masturbació masculina que potser encara caldria aclarir. Com, per exemple, la masturbació et treu les ganes de sexe amb la parella. Això és cert o és fals?
A mitges. Primer s'ha de tenir en compte que moltes vegades el plaer que una persona busca en la masturbació és un plaer diferent del que tindrà amb el sexe amb una altra persona. En altres casos, una persona dins de la masturbació pot buscar justament aquest plaer egoista i, en canvi, també pot disfrutar moltíssim del plaer de l'altra persona. Ara bé, el que sí que s'ha de dir és que, evidentment, la nostra energia sexual és limitada. És a dir, cada persona, un cop ha tingut una descàrrega sexual, el que li acaba venint és que té el que se'n diu el període refractari. És a dir, és un període de temps en el qual, com que la nostra cosa ens està dient de, ojo, has fet un gran desgast físic i desgast d'esperma, existeix aquest període refractari que fa que, després d'una descàrrega sexual, una persona no tingui ganes de tenir sexe fins que això es torna a pujar.
Anem amb un altre mite. Masturbar-se molt pot afectar la fertilitat. És cert o és fals?
Afecta molt més a la fertilitat, als contaminants ambientals, més que no pas al fet d'un excés de masturbació. Sí que és cert que, de mitjana, una bona càrrega espermàtica per aquesta fertilitat fertilitat s'obté a través d'uns entre 3 i 5 dies perquè la càrrega espermàtica que té una persona als seus testicles sigui adequada per fecundar la seva parella. La seva parella o qui sigui que vulgui fecundar. Jo, aquí allà cada qual. Passat aquest període de 5 dies, per molta càrrega que una persona tingui d'esperma als seus testicles, aquests espermatozous van morint. Però qualsevol cosa, aquesta persona podria ejacular, sí, però aquells espermatozous estarien morts. Per tant, és a dir, el fet d'estar-se molt de temps sense masturbar-se no fa que hi hagi més probabilitats de fertilitzar a la persona a la qual vulguis fertilitzar. I en quant als contaminants ambientals, que sapigueu que marquen que la pitjor qualitat de l'esperma de tot l'estat espanyol està a la província de Tarragona. Es va portar a judici aquest fet fa uns quants anys i el judici va determinar que no es podia constatar una relació causa-efecte entre la contaminació ambiental de petroquímica es podien tenir i la qualitat de l'esperma dels habitants de la província de Tarragona. Però qual cosa es va desestimar la causa. En canvi, la província de tota Espanya que té la millor qualitat de l'esperma és a Corunya. Per baixa contaminació i perquè ja els temps el que permeten és que és una zona que és molt més ventilada, la zona de l'Atlàntic, i no pas la zona del Mediterrani.
Un altre mite. Masturbar-se pot ajudar a prevenir malalties com el càncer. És cert o és fals?
En el cas del càncer de pròstata, sí. I com sempre, una certa quantitat de masturbació. Gràcies a la masturbació, el que s'aconsegueix és que tu estiguis fent funcionar una màquina, que és el teu sistema reproductor. Per tant, els teus testicles estan funcionant, el teu canal espermàtic està funcionant. Aleshores, gràcies a fer funcionar tot aquest mecanisme, fa que aquest mecanisme no s'atrofiï. El no estancar-se a certes situacions fan que aleshores sigui més difícil que es donin els condicionants perquè pugui aparèixer un càncer de pròstata.
Un altre mite diu que si et masturbes molt t'hi acabes enganxant.
No té per què. Si una persona ja té una personalitat compulsiva o addictiva serà més fàcil que s'enganxi, però no per la masturbació. Aquesta persona s'enganxaria a qualsevol altra cosa. I una persona que pugui estar-se masturbant i després digui pues avui ho deixo i no passa res. Per tant, no hi ha una correlació directa en tots els casos.
Una altra frase que es diu que si et masturbes massa pot ser que et costi arribar a l'orgasme. Cert o fals?
Aquesta és una creença bastant extensa i jo més que la masturbació el que diria que ajuda aquí és el tema de la masturbació amb certs estímuls. I moltes vegades aquests certs estímuls són els estímuls de la pornografia. Perquè si jo estic acostumat a un nivell d'estímul ambiental X que em permet, aleshores, arribar a l'orgasme, si en l'acte sexual amb una altra persona no tinc aquest mateix volum o aquest mateix nivell d'intensitat d'estímuls ambientals, serà més difícil que el meu cos pugui arribar a generar aquesta resposta.
Cert o fals? Et quedes sec si et masturbes massa, Ignasi? Deixa-m'ho clar.
Això és fals. Això va ser un inventor d'un metge escocès que treballava pel Vaticà i que va fer un llibre sobre totes les grans nocivitats de la masturbació en l'època que hi havia el corrent que se'n deia l'higienisme. Aquell corrent de la higiene de les persones porta una higiene social i viceversa, no? Aquest d'una societat sana de tenir persones sanes i que feia que aleshores es marqués certes conductes que consideraven insanes o immorals, entre les quals estava la masturbació. Per tant, es van matxacar moltíssim amb aquest argument de, com que immoralment masturbar-se és dolent, mèdicament ha de ser dolent. I llavors van començar a sortir una sèrie de mentides que es van demostrar com a falses gràcies a bastants anys més tard als estudis de Masters i Johnsons.
Doncs hem acabat, hem repassat un munt d'aspectes relacionats amb la masturbació masculina. Ignasi Puigroda, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella, moltes gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
Moltes gràcies a vosaltres per fer aquest programa i per convidar-me.
La revolució sexual.
La botiga eròtica Mantis et porta a l'amor real i la joguina eròtica perfecta. I ara la descobrirem.
I avui que parlem de masturbació masculina us presentem els estimuladors prostàtics, joguines que permeten arribar a l'orgasme sense ni tan sols tocar el penis.
El punt P o punt G masculí està situat a la pròstata i s'hi accedeix a través de l'anus. Es pot fer amb els dits, però també amb estimuladors prostàtics per portar els orgasmes de les persones amb penis a un altre nivell. Ho explica Oriol Rissec, divulgador sexual de Mantis.
El que fan aquests estimuladors és ajudar-nos a trobar un orgasme a través de la vibració sobre de la pròstata. Un orgasme que serà molt diferent de l'orgasme de penis al que estem acostumats. El primer cop es fa una mica estrany, però és un orgasme més intens, inclús.
Si esteu decidits a experimentar aquests orgasmes tan intensos, us recomanem un estimulador prostàtic. Es diu l'Oven Z i es controla des del mòbil.
Quina joguina és?
Un estimulador prostàtic. Té un coll ergonòmic, de tal manera que es manté molt més subjecte sense haver-lo de tocar, i té un nivell de control a través d'una app o a través de Bluetooth, però sempre des del mòbil. Aquest control a través de l'app permet una varietat infinita de modes de vibració i també permet calibrar la vibració a través de la música ambient o de la música que nosaltres vingui de gust.
Quin preu té?
Volta els 130 euros.
I quines recomanacions d'ús en faries?
Es necessita lubricant. Per exemple, en el nostre cas tenim el lubricant anal, que és del bacanal, que és base d'aigua enriquida. No es pot fer servir amb lubricant de silicona, perquè són joguines de silicona i faria un xoc químic i les faríem malbé.
Perquè no sempre hi ha espelmetes enceses, ni massatges amb oli de coco, perquè de vegades acaba massa d'hora i d'altres estem massa cansades per fer acrobàcies. Però sigui o no sigui de pel·lícula, amb Amantis, el sexe sempre és millor. Gaudeix de l'amor real amb Amantis, la teva botiga eròtica a Barcelona, Madrid i València i a amantis.net.
I acabem proposant-vos una plataforma de cursos en línia sobre sexe i relacions. Es diu Jo i tu, la coordina la psicòloga i sexòloga Marina Castro i col·laboren alguns dels professionals que han passat per la revolució sexual.
El sexòleg Ignasi Puigrodes, que hem sentit justament en aquest capítol, hi fa un curs sobre poliamor i relacions obertes. La sexòloga Raquel Tulleuda en fa un altre sobre anticonceptius i sexe segur i Elena Crespi en fa un sobre parlar de sexe als nens, precisament el tema que tractarem al capítol vinent de la revolució sexual.
Tots els cursos de Jo i tu els trobareu al web joitu.org.
Salut i bon sexe!
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC+1, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.